Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. La situació de la pandèmia continua marcada per l'esperança. L'Agència Europea de Medicaments ha autoritzat avui la vacunació a adolescents de 12 a 16 anys d'edat i les perspectives d'aquesta vacunació i en general, que estan repercutint directament en la millora de les dades epidemiològiques a Espanya i a Europa, ofereixen un horitzó optimista des de la necessària prudència. És important que continuem cuidant-nos els uns als altres, que mantinguem la reducció al mínim dels contactes socials i la mobilitat, que continuem amb la mascareta i que vigilem molt tota la higiene de mans i pell i d'espais que compartim. Més enllà d'això, el final de la pandèmia passarà necessàriament perquè el món faci seu el principi de vacunes per a tothom, reiteradament proclamat pel Papa Francesc, sobretot des de l'últim missatge de Nadal, si el recordeu. Per exemple, UNICEF recorda que és més urgent vacunar personal essencial de països pobres que no pas nens. Concretament ha demanat al primer món que doni 150 milions de dosis a les zones subdesenvolupades que poden necessitar-les més. La desigualtat és en aquest punt important i greu, perquè sobta que encara s'estigui parlant de portar primeres dosis a països vulnerables quan s'està debatent aquí entre la part desenvolupada del planeta si es vacunen els menors de 16 anys. Corregir aquesta injustícia és una urgència per acabar amb l'amenaça mundial del coronavirus. Avui, després de l'informatiu, a la taula d'anàlisi parlarem d'economia, de la previsió d'una sortida de la crisi de manera ràpida i també de la recuperació a Catalunya, que anirà de menys a més aquest 2021 i continuarà l'any vinent fins a assolir el nivell d'abans de la pandèmia, segons l'informe trimestral de conjuntura elaborat per la Cambra de Comerç de Barcelona. A banda d'aquesta taula d'anàlisi, parlarem també, en aquest cas a l'entrevista, en els minuts finals, sobre la decisió o determinació que sembla que té el govern espanyol d'indultar, dins les possibilitats de la llei, els presos independentistes i els altres tres condemnats en el judici del procés. Ens en parlarà l'advocat i politòleg Ton Verdeny. Això amb la contra del Rafa i una mica més, fins a 6:45. Comencem. Passen 3 minuts de les 6.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Com us dèiem, l'Agència Europea de Medicaments ha autoritzat l'ús de la vacuna Pfizer-BioNTech per immunitzar els adolescents de 12 a 15 anys. Fins ara no hi havia cap de les 4 vacunes autoritzades a Europa, Pfizer, AstraZeneca, Moderna i Janssen, que s'administrés a menors de 16 anys. Pfizer i BioNTech han provat en fase 3 la seva fórmula contra el Covid en 2.260 adolescents i asseguren que l'efectivitat en aquesta franja d'edat és del 100%, amb una sòlida resposta immunològica. Segons el laboratori, la vacuna ha estat ben tolerada en termes generals. El Departament de Salut a Catalunya preveu començar a vacunar la població que tingui entre 16 i 39 anys, és a dir, una àmplia franja superior d'edat, a partir de mitjans de juliol, després que al juny s'haurà començat a vacunar la de 40 a 49. Per tant, és previsible que després del juliol es puguin administrar dosis a aquestes persones adolescents de 12 a 15 anys. Canviem de qüestió. La Fiscalia de Menors de Ceuta ha obert una investigació sobre les devolucions en calent de menors la setmana passada per la crisi migratòria a la frontera amb el Marroc. Ho farà després d'una denúncia de la Fundació Raíces, que es dedica a la defensa dels drets de la infància en situació de vulnerabilitat, i sobre el cas concret d'un noi de 16 anys. El 19 de maig, la setmana passada, va arribar a l'enclavament nedant amb un flotador fabricat amb ampolles de plàstic. Plorant, demanava ajuda als militars espanyols desplegats a la riba de la platja del Tarajal. L'escena va ser enregistrada per un periodista en un vídeo que també captava com els militars el retornaven al Marroc. L'acord per a la reforma del sistema de pensions es tancarà en qüestió de dies, segons ha dit avui el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá. En declaracions a TV3, el ministre ha explicat que està molt a prop de tancar-se aquest pacte amb els agents socials a nivell programàtic. Escrivá ha deixat clar que l'edat de jubilació no s'endarrerirà més enllà dels 67 anys, malgrat el que recomana l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, l'OCDE. Aquesta setmana, l'organització ha insistit en el seu informe sobre Espanya que caldria allargar encara més l'edat de jubilació per sobre, com dèiem, dels 67. Tornem a parlar breument de vacunació perquè la Fundació Arrels acollirà a partir de dijous vinent la campanya per vacunar les persones que dormen al carrer. Ho ha comunicat l'entitat, que ha destacat que hi podrà accedir tothom qui ho necessiti sense tenir en compte cap franja d'edat. A les persones sense llar que hi vagin se'ls posarà la vacuna de Janssen d'una sola dosi i no se'ls demanarà cap tipus de documentació. Supervivents del 17 d'agost del 2017, decebuts amb la sentència, reclamen ser reconeguts com a víctimes. Els lletrats de l'acusació d'aquestes víctimes estan decebuts, com dèiem, perquè només s'han jutjat els fets d'Alcanar i tampoc no s'ha volgut investigar la responsabilitat de l'Estat en el control dels moviments de Sati. Robert Manrique, assessor de la Unitat d'Atenció i Valoració als Afectats pel Terrorisme, explicarà diumenge la sentència a les víctimes i creu que també decidiran recórrer-la. Ho ha dit aquest matí en una entrevista al programa Primera Hora de Ràdio Estel. I en plana cultural, el Festival Píndoles, un certamen de teatre breu en espais vius, organitzat per Cultura Tangent, celebrarà enguany la seva 7a edició. La cita tindrà lloc de l'11 al 13 de juny al Castell de Montjuïc de Barcelona i, com cada edició, l'organització busca nous talents. El projecte de Píndoles també vol reivindicar el format de teatre breu com un gènere en ell mateix, a més de presentar-lo en espais singulars. El Festival Píndoles es farà cada dia, entre aquestes dates de l'11 al 13 de juny, amb dues franges horàries, des de 6:15 fins a les 8 i des de 7:45 fins a les 11 de la nit. Les entrades costen 5 euros i es poden comprar ja en el web del Festival Píndoles. Ara la previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Ambient assolellat a la meitat sud del país, tot i que amb alguns núvols encara a les comarques del nord, on de cara a les properes hores, les properes 2-3 hores, encara podria arribar a caure algun ruixat, especialment cap a l'àrea del Pirineu. La previsió pel cap de setmana ens indica un dissabte marcat per les altes temperatures a tot el país, valors a l'interior entre els 25 i els 30 graus i entre els 23 i els 25 a la costa. Per tant, un ambient gairebé de començaments d'estiu a molts punts del país. A partir de diumenge les temperatures, però, tornen altra vegada a baixar. Demà dissabte, matí relativament tranquil, nuvolositat variable, més abundant al terç nord, més trencada cap a la meitat sud, i a la tarda es tornarien a repetir els ruixats i les tempestes a les comarques del Pirineu i també del Prepirineu. De cara a diumenge, la mateixa situació. Matí relativament tranquil i tarda amb activitat tempestuosa, sobretot cap a les comarques del terç nord de Catalunya. Les temperatures de cara a començaments de la setmana entrant encara baixaran una mica més.
Gràcies, Jordi. El Tribunal Eclesiàstic de Barcelona ha informat avui sobre unes actuacions realitzades en el cas obert contra el sacerdot Josep Lluís Fernández Padró, que va ser capellà bomber, rector de la parròquia de Sant Isidor de Barcelona i també de Sant Josep Oriol de Santa Coloma de Gramenet, entre altres tasques, i missioner al Camerun entre el 1971 i el 1986. El 2007 li va ser atorgada la Creu de Sant Jordi. A partir d'una denúncia presentada contra el prevere per un delicte que hauria estat comès 40 anys enrere, quan la víctima tenia 16 anys, el promotor de justícia ha dut a terme el procediment d'investigació prèvia amb la conclusió que la investigació ha ofert indicis fundats de la comissió d'aquest delicte. El comunicat explica que mossèn Fernández Padró, que ja està jubilat, havia renunciat per voluntat pròpia i que les actuacions ja han estat comunicades a la Congregació per la Doctrina de la Fe, a la Santa Seu, organisme competent per decidir com cal proseguir. I Lucía Caram és la nova priora del convent de Santa Clara de Manresa, on va ser escollida ara fa uns dies per la comunitat. La carismàtica religiosa dominica ha explicat a Ràdio Estel i Catalunya Cristiana que l'elecció és un encàrrec en el qual la seva contribució és la d'una més.
El fet de que aún l'hagin escollit priora en un sistema com el nostre, en el que la comunitat, el capítol de la comunitat es reuneix, és simplement un servei a la comunitat, la priora. Diem entre nosaltres que és la primera entre iguals, per tant és un servei més a la comunitat. Som una comunitat de 7 germanes, les monges m'ho posen molt fàcilment i res, és intentar continuar amb el que estem fent, intentant fer-lo des del cor i servint i ajudant a les germanes i donant continuïtat a tot el que ha sorgit a l'ombra de la comunitat, que és la Fundació, intentant compaginar una cosa i una altra perquè tot bategui al ritme del mateix esperit que ho va inspirar, que no és un altre que l'esperit de l'Evangeli.
El papa Francesc, que té gran amistat amb Sor Lucía Caram, ha felicitat la religiosa mitjançant una carta que la monja va rebre dimarts passat. Ha destacat, Sor Lucía, que aquesta felicitació del Sant Pare és una interpel·lació i una crida a seguir amb el seu compromís social.
Rebre un missatge del papa Francesc donant gràcies pel testimoni, jo crec que és un testimoni de la comunitat, que creiem en l'Evangeli i ens sentim urgides a obrir les portes, a servir als més pobres. En aquest sentit, el papa Francesc ens ha ajudat a viure la nostra missió i a viure-la en sintonia amb la realitat en la que estem vivint. Per tant, jo no puc més que agrair al papa Francesc aquest missatge de suport i a les germanes també aquesta confiança i a tanta gent que ens fan costat per poder viure la nostra vocació al servei del regne, al servei de l'Evangeli.
La votació per escollir priora al convent es fa cada 3 anys. En aquesta ocasió ha estat l'elegida, com dèiem, Lucía Caram, a qui les seves germanes Dolors, Juana Mari, Pilar, Mari Carmen, Teresita i Maria Teresa han triat per primera vegada per dur a terme aquesta nova missió. Lucía Caram va arribar al monestir de Manresa el 22 de juny de 1994 i després ja va comprometre's en diverses iniciatives socials, una de les quals és el projecte Invulnerables. Per cert, i parlant de vida contemplativa, l'Església celebra aquest diumenge, Solemnitat de la Santíssima Trinitat, una jornada dedicada a aquestes comunitats, la jornada Pro Orantibus, amb el lema La vida contemplativa, prop de Déu i del dolor del món.
Ràdio Estel.
Cada nit de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, al vostre magacín nocturn, de matinada, per tots aquells que no podeu dormir. A de matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De matinada, cada setmana, passada la mitjanit dels dissabtes, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a diumenge a 6:45 de la tarda escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Mm.
d'anàlisi.
Un quart de set, la previsió d'una sortida de la crisi econòmica de manera ràpida i amb pujades fortes en els índexs de creixement fa pensar en una possible onada d'inflació al món. Els preus superen les expectatives a Europa amb un 2% i als Estats Units amb el 4,2% d'inflació aquest any per l'augment de la demanda i els estímuls. Per exemple, el preu de l'habitatge s'ha disparat al Regne Unit i també als Estats Units, fins a nivells previs a la bombolla immobiliària que va esclatar, com segurament recordareu, el 2008. Algunes matèries primeres, com ara el coure, han arribat a nivells de rècord. A Alemanya, sempre molt previsora, davant l'increment de preus, es preveu una inflació del 3% aquest any. Els bancs centrals, mentrestant, demanen calma i insisteixen que les pujades són conjunturals. D'altra banda, a Catalunya, i seguim parlant d'economia, la recuperació anirà de menys a més aquest 2021 i continuarà el 2022 fins a assolir el nivell d'abans de la pandèmia. Ho diu així l'informe trimestral de conjuntura catalana elaborat per la Cambra de Comerç de Barcelona sobre els mesos de gener a març d'aquest any. A partir de la idea que comencem a veure la llum al final del túnel pel Covid-19, es preveu una recuperació lenta però progressiva de l'activitat econòmica, amb un creixement de l'1,2% en el producte interior brut al segon trimestre en el qual ens trobem ara, en relació amb el primer. A més, la previsió del creixement del PIB per a tot el 2021 es manté en el 6%, xifra que permetrà un augment del 3,8% en els llocs de treball. Això seria fantàstic. La inflació, no tan temuda aquí com en altres països europeus i americans, recuperarà valors positius aquest any, alhora que la taxa d'atur arribarà al 13,5%. I la confiança empresarial millorarà aquest segon trimestre més a Catalunya que no pas al conjunt d'Espanya. I entre molts altres números, entre moltes altres dades d'aquest informe de la Cambra de Comerç sobre el primer trimestre d'aquest any, destaquem que el creixement previst en el consum privat serà aquest any del 5,1%, cosa que no compensa la davallada del 12,5% l'any passat. D'altra banda, les limitacions a la mobilitat i a determinades activitats està frenant, com tots sabem, el consum privat, però, en canvi, augmenta l'anomenat estalvi forçós. I una altra dada ferma és que la inversió s'ha reduït el 2020 menys del que es preveia en els informes previs, mentre que la previsió per aquest 2021 és d'un creixement del 6,9%. També creixeran les exportacions, un 12,6%, i les importacions, un 11,6%. Bé, no us volem cansar amb dades, però igualment la indústria es recuperarà d'un 6,6%, amb la qual cosa quedarà molt a prop dels nivells previs a la pandèmia. El ritme de recuperació en els serveis i la construcció anirà també en paral·lel amb la disminució de les restriccions. En definitiva, tenim un panorama esperançador i, alhora, vulnerable en aquests moments. Ens acompanyen, i anem al gra, Joan Buscà, professor d'Economia de la Universitat de Barcelona i també amic d'aquesta casa. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Gràcies, senyor Buscà. I també ens acompanya Ivan González, economista, màster en Economia Social. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Celebrem que els tenim tots dos en directe aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Hem donat moltes dades i no voldríem que els oients ara se'ns incomodessin, però podem dir allò sense emular aquell polític. Va bé la cosa, dintre de tot? Va bé l'economia, senyor Buscà?
Bueno, a veure, jo penso que parlar d'economia és difícil, que és com parlar del temps, no?
Sí.
En aquests moments, jo penso que si acotem parlar d'economia a Catalunya, diem que la cosa comença, com has dit molt bé, de menys a més, en termes generals, no? Però llavors, per parlar de en termes d'Europa o a nivell d'Estats Units i tal, com has mencionat, llavors la cosa es fa més difícil, no? Perquè la gestió d'aquesta pandèmia no s'ha fet a tot arreu igual. I els efectes econòmics tampoc són igual a tot arreu. Per tant, se'ns farà difícil si volem parlar de números a nivell, doncs, tant d'Europa com a nivell mundial, no?
Difícil també calcular i difícil també pensar que això pot ser la gran recuperació, és a dir, prudència, no?
Molta
a curt termini.
Molta prudència.
Senyor Ivan González.
Estic d'acord amb el senyor Buscà, o sigui, la paraula clau és prudència. De fet, jo no vull dir molts números avui, però sí una cosa perquè els oients entenguin la situació actual. Fixem-nos en el PIB. L'any passat, 2020, va caure un 11,4%. Aquest any, com bé has dit, es preveu una pujada del 6%. Imagineu-vos això com un esglaons d'una d'escales. Vale? Hem baixat 11 esglaons. I ara es diuen que hem de pujar 6.
No hem arribat al mateix nivell.
No, ni hem arribat al mateix nivell, i a més afegeixo, depenent de com estigui el país, podem pujar-los d'un en un, de dos en dos, o fem un salt de sis. Espanya o Catalunya els pujarem d'un en un. Estem pujant, sí, estem pujant, però d'un en un i 6 sobre 11. I això, per no dir números, però vull dir que quedi clar
sí,
que...
Sí, sí, molt pedagògica l'explicació, sí, pels no experts, entre els quals m'incloc. Per tant, tenim un panorama esperançador, però difícil de calcular com serà.
S'ha de ser optimista, però precaut.
I sobretot també perquè hi ha molta gent que ha patit, molts negocis que han tancat, i aquí també, al darrere de les xifres, hi ha les cares, les famílies, els que pateixen, i això és important.
Això depèn molt també de que les ajudes directes que han rebut les empreses, no? Si jo he agafat, per exemple, les ajudes que han rebut els 4 països veïns, i veiem que Alemanya, per exemple, ha donat... en tema d'ajudes directes a les empreses i no empreses, més de 50 milions d'euros, no? Després ve França, després ve Itàlia, i Espanya, malauradament, és el país que ha donat menys ajudes a les empreses. Per tant, això també té una correlació directa a l'hora de pujar a les escales, no? O sigui, Alemanya està pujant una mica més despresa, França molt bé, i a Itàlia, déu-n'hi-do, i Espanya i Catalunya, pues, bueno, pues,
d'una en una.
Anirem fent, no?
Sí.
Anirem fent.
Sobre el que hem comentat de la inflació, certament no ens hi havíem aturat gaire a pensar, perquè sembla que aquí més aviat el problema és el contrari, quan hi ha hagut crisi, no? Tenim deflació,
sí.
Que de vegades en el consum petit va molt bé, no? Que siguin més econòmics els productes, però sí. No és bo per a l'economia, això està clar.
No. A llarg termini, no.
A llarg termini, no. Ara, sembla que en alguns altres països, d'Europa sobretot, hi ha hagut preocupació sobre tensions inflacionistes, és a dir, que pugin el 8% els preus.
Com has dit tu molt bé a la introducció, és un tema conjuntural, eh?
Clar.
O sigui, hi ha països, per exemple, que... Per exemple, agafem el cas de Catalunya i el cas d'Espanya, no? O sigui, s'ha produït un estalvi forçós degut a que durant 3 mesos no han pogut sortir de casa, no han pogut viatjar, no han pogut anar al restaurant, no han pogut anar al cine... Tot això ha provocat un estalvi. Aquest estalvi, ara que comencem o podem començar a sortir, doncs, home, la gent té ganes de gastar. I això, a veure, no és que estigui pujant a l'IPC. Hi ha alguns sectors que sí que hi ha una mica d'inflació... Però no ens equivoquem. La realitat és que la indústria i els serveis són els que han d'aixecar l'economia. El cas, en tot cas, de la de Catalunya, en concret. No?
Sí, sí, sí. Indústria, serveis, el turisme...
El turisme, anem de cara a l'estiu, hi ha ofertes d'agències de viatges. O sigui, com es pot entendre que hi ha inflació si tu ara agafes els diaris o t'envien el telèfon i t'envien ofertes d'agències de viatges que si compres ara els tíquets amb un 50% de descompte.
Això d'inflació no té res.
No té res, al contrari, no?
Però és una incentivació al consum, no?
Perquè estem en un tema totalment conjuntural.
Certament, certament. Totalment
és que jo afegiria una paraula que potser no queda bé, però per mi és totalment real, que aquest estalvi forçós que diu el senyor Busca, jo diu estalvi forçós i fals. Fals, perquè no és real aquest estalvi. És real monetàriament parlant, però no és real perquè les famílies no han après a estalviar, perquè les famílies no tenen aquesta mentalitat real d'estalvi futur, perquè les famílies poden fer un llarg, etc. Evidentment que han estalviat perquè no han pogut sortir, o sigui, no teníem més opció. I evidentment que estem al país que estem, tothom vol sortir a fer unes braves, i perdoneu-me l'expressió, però no és una realitat palpable a llarg termini. Això, quan passem potser l'estiu, ens tornarem a donar, i perdoneu-me l'expressió, de bruces con la realitat, no? I això s'ha de tenir present, i s'ha de tenir molt present, perquè, a més, aquest creixement constant que estem dient tots que... Sí, sí, és veritat, estem creixent, és veritat, ens estem recuperant-nos. Ara jo no vull ser el pessimista de la ràdio, però també és veritat que aquest creixement ja s'ha revisat 2 vegades a la baixa. És veritat que aquest creixement, o aquestes escales que deia abans jo, que pujaven d'una en una, ja està dient que la recuperació real serà el 2023. Tot això s'ha de tenir present. O sigui, tot això s'ha de tenir, com deia abans, hem de ser optimistes, però hem de ser precavuts, perquè encara no estem ben bé al final de tot això, no?
Uh-huh.
I aquí també poso una notícia d'avui mateix que he llegit, aquí també poso en positiu el ritme de vacunació, que ens ajudarà molt. Escoltava, doncs, fa poques hores, que a dia d'avui portem ja 3 milions de persones a Catalunya amb una primera vacuna i 1.600.000, si no estic errat, amb les dues. Això és un punt positiu, perquè no ens enganyem. O sigui, tot i que la vacunació no faci créixer l'economia, sí que és veritat que és aquest punt, aquest xip mental, que ens farà doncs, estar més tranquils. I la tranquil·litat, a l'economia li agrada la tranquil·litat, no ens enganyem.
Sí, la tranquil·litat, l'estabilitat. Bé, seguim repassant alguns punts de la previsió de recuperació econòmica amb els economistes Joan Buscà i Ivan González. Tenim també la previsió de recuperació de llocs de treball, un augment del 3,8%, seria interessant, perquè no hem arribat a nivells d'atur de l'anterior crisi, això també s'ha de dir. És a dir, estem malament, però no tan malament laboralment com en...
Però les previsions apunten de que potser acabarem l'any a Espanya amb un atur del 13%.
Que no està malament. No està... És alt, però no està malament.
Sí. Ara, dintre de l'atur, a mi el que ens preocupa molt és l'atur juvenil, que encancel·lem de llarg, som els líders a Europa, de l'atur juvenil. És a dir, les persones de menys de 25 anys, no?
Sí.
Que estem amb un 39,6%. I respecte a la mitjana de la Unió Europea, és un 17,3.
Per tant, gairebé dupliquem de llarg.
Això sí
dupliquem
que és per posar-ho en negrita i de tindre una preocupació. I realment...
Amb senyals d'alarma, tots els senyals d'alarma.
Totes les senyals d'alarma, perquè estem parlant de persones de menys de 25 anys que estan quasi un 40% en l'atur. I aquí el tema està de dir, bueno, i com ho arreglem tot això, no? Per altra banda, el tema d'indústria. Bueno, a la patronal, aquí a Catalunya, pues ja, en aquest any i mig s'han perdut més de 6.000 empreses. Més de 6.000 empreses. I a nivell d'Espanya, més de 20.000 empreses. Al tanto, això no és que demà tornaran a sortir, eh? O sigui, tornar a constituir, posar en marxa una empresa, no és bufar i fent polles. Per tant, aquests dos temes, l'atur i l'increment de les empreses, jo penso que és un tema que hem de tindre en compte a l'hora de pensar en coses com anirà el futur, eh?
Sí.
Insisteixo, és com a l'home del temps, no? Si li preguntem al de TV3, si li diem quin temps farà demà,
exacte,
pràcticament no ho acertarà.
Sí, sí. O que ens digui que vindran 3 dies de bonança no vol dir que tinguem tot el que queda de primavera de bon temps, no?
Però com serà el juliol? Dirà, home, hi haurà claureta, però no ens assegurarà si plourà molt, si plourà... Pues a nosaltres, els economistes, ens passa igual.
Sí, sí.
Quan es fan previsions ara, dius, home, és molt difícil, eh?
I de què pot dependre que aquestes previsions més o menys positives de recuperació siguin així? Per exemple, que el 2022 ja estiguem gairebé com abans de la pandèmia amb moltes de les dades. Dependrà que vagi bé la vacunació, dependrà dels ajuts, de la gestió dels fons europeus, per exemple, també.
Per exemple, important, doncs hi ha moltes coses, tal com ha dit...
Ivan González, sí.
De que, clar, per exemple, les ajudes directes aquí a Espanya pràcticament no n'hi ha hagut a les empreses. I tenim un problema gros, que si vols un altre dia es pot tractar, el tema de la morositat.
Doncs sí, senyor, l'apuntem.
Nosaltres hem fet una presència al Congrés dels Diputats per dir que a Espanya tenim un índex de morositat, grandiós.
I aquí, perdona que el talli, però afegeix una coseta molt interessant. Índex de la morositat d'una empresa és grandiós, però el que és grandiós i penós és l'índex de la morositat dels estaments municipals, en
l'Estat...
Que dius, ostres, la SL de barri, vale, ja buscarem la manera d'ajudar perquè no existeixi, però, no sé, l'Ajuntament de X, vale, doncs marquem-nos pas a pas. Tu, senyor govern, paga 30 dies, no paguis a 90, per exemple, sí, perquè ja pagarà 90 la SL de barri. I així, a poc a poc, perquè és el que diu el senyor Buscà, que des de morositat estreny d'una manera tal a les empreses que en èpoques de crisi com la d'ara les mata.
Bé, això hauríem de fer un monogràfic, eh?
Ignasi? Sí, el farem. Sobre la morositat per manca d'ajuts.
Tenim molta matèria per parlar.
Oh, i tant. Sempre vostès venen amb moltes dades i els agraeixo que també s'esforcin a sintetitzar-les. Només una qüestió ràpida final, perquè hem d'anar acabant, són gairebé 6:45. Tenim nou govern a Catalunya i sempre és una esperança, precisament pel que deien vostès, que l'economia necessita una mica de tranquil·litat, en el cas de Catalunya concretament.
Sí, home, sens dubte de que el fet que tinguem govern, com dius tu, dona una certa tranquil·litat, però desgraciadament el govern de Catalunya no gestiona els diners. Primera. Segona, el que ha de vindre d'Europa, veurem quina part del pastís que ha de vindre d'Europa es podrà gestionar directament des de Catalunya.
I comptem amb una part, perquè el pastís és gros, no? Però...
Exactament.
Per esperem tant, que hi toqui una part és important.
És un altre tema, no? Per tant, a veure, sí, hi ha esperança, tenim un govern, això dona tranquil·litat, solidesa, però, bueno, donem-li una confiança dels famosos 100 dies, no?
Sí, de moment 100 dies, i si cal més, més.
I després, si vols, sí, no, a vindre.
Exacte, sí, després dels 100 dies.
Poc afegir en aquest sentit, o sigui, sí. Vull dir, tenir un govern, encara que sigui amb mesos de retard, dona tranquil·litat i a més, esperança en que realment facin feina en el sentit de recuperació que es necessita.
Mm-hmm. Molt agraïts avui, des del Mirador de l'Actualitat, a la presència de Joan Buscà, professor d'Economia de la Universitat de Barcelona, i d'Ivan González, economista i màster en Economia Social, a tots dos, fins una propera ocasió, i que hi hagi confiança, que hi hagi també consum, eh? No consumisme, però sí consum, que la gent s'animi a ajudar, no?, amb el seu consum, sí, les empreses endavant, que han patit més.
I que els polítics es moguin una mica, eh?
També, exacte, sí, que facin la seva part de feina.
Que facin la gestió econòmica, que és molt important.
I tant que sí. Senyors, gràcies novament, que tinguin bon cap de setmana i fins una altra. Bona tarda.
Igualment, bona tarda.
Gràcies.
Passa un minut i mig de 6:45.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
I ja tenim aquí el Rafa, que ens portes avui. Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. El titular, Calonge i Sant Antoni, vol convertir-se en un atractiu turístic gràcies als llibres. El municipi ha anunciat la campanya Calonge, poble de llibres, que busca 7 persones que vulguin obrir una llibreria al centre històric per tal de convertir el poble en el primer booktown estable de Catalunya. El consistori posa a disposició 7 locals buits que hi ha al cas antic perquè les futures llibreries s'instal·lin en un règim de lloguer assequible. El projecte s'ha presentat aquest dimecres en la jornada Viles del Llibre que s'ha fet a la Universitat de Barcelona. I la idea és convertir-se en booktown o vila de llibres i té l'objectiu de revitalitzar la vida socioeconòmica i cultural del poble i convertir-se en un municipi generador de creativitat, coneixement i transformació. Gran idea. Un poble que vol fer dels llibres la seva bandera sempre tindrà un encant especial. Bravo per la iniciativa i bon cap de setmana.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels a Ràdio Estel. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 1:15 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 1:15 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Cada nit de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, al vostre magacín nocturn de matinada, per tots aquells que no podeu dormir. A De Matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De Matinada, cada setmana, passada la mitjanit dels dissabtes, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
Passen 6 minuts i mig de 6:45. La Moncloa sembla que reafirma la voluntat d'obrir una nova etapa, diu, a Catalunya en el debat sobre els indults als condemnats en el judici del procés, enmig de les crítiques de PP, Ciutadans, Vox i alguns dirigents del PSOE, presidents autonòmics concretament, i fins i tot l'expresident Felipe González. El Tribunal Suprem va emetre aquest dimecres un informe en què es mostrava contra l'indult dels 12 condemnats per l'1 d'octubre, dels quals 9, com sabeu, estan privats de llibertat. En l'informe, el Suprem defensa la condemna per sedició després que s'hagi trencat la unanimitat al Constitucional en els recursos de Jordi Turull i Josep Rull. En el cas de l'exconseller de Presidència, dos magistrats han considerat que la pena que li va imposar el Suprem és desproporcionada. Després d'aquest informe del Suprem, el president Pedro Sánchez ja no pot donar cap indult total als condemnats per l'1 d'octubre. Només en podria concedir de parcials, és a dir, reduir la pena o commutar els delictes per altres amb càstigs més baixos. Actualment, els líders del procés compleixen condemnes de 9 a 13 anys de presó, però ja han arribat a més de 3 anys en cada cas. En cas que hi hagi indults parcials, es podrien recórrer. En aquest cas, la pilota tornaria al Suprem, però passaria a la sala tercera, la contenciosa administrativa, que és l'encarregada dels recursos contra les decisions del Consell de Ministres. Per presentar-hi recurs s'ha d'acreditar un interès legítim de ser part afectada. Per tant, no és clar que partits polítics com el PP o Vox ho puguin fer. En parlem breument amb Tom Verdeny, advocat, economista i politòleg. Un plaer comptar amb ell. Senyor Verdeny, bona tarda.
Molt bona tarda. Com estem, Ignasi?
Bé, gràcies a Déu. I vostè també?
També, moltes gràcies.
Molt breument, com veu la possibilitat que el govern espanyol indulti els condemnats pel procés, dels quals 9 tenen penes de presó, com sabem?
A veure, d'entrada, la decisió de l'indult, pròpiament, és una decisió eminentment política. És a dir, això és així perquè és una reminiscència de l'antic règim, d'una decisió, diguem-ne, com antigament s'anomenava el Ministeri de Justícia, que era el Ministeri de Gràcia i Justícia, una decisió que competia pròpiament al sobirà, que s'entenia que per la seva posició, diguem-ne, indiscutible, elevada i absoluta, tenia la capacitat, diguem-ne, de passar per sobre de la llei. Llavors, és una antiga reminiscència, diguem-ne, és una capacitat que té el poder executiu per passar per damunt de les decisions del poder judicial per un element superior, que és l'interès general. És a dir, en defensa d'aquest interès general, que pot estar, i evidentment està per sobre de la capacitat o del compliment de la llei, doncs el poder executiu té la facultat d'indultar a una persona, recordem que els indults sempre són a títol personal, examinar les circumstàncies personals d'aquella persona, és a dir, no existeixen els indults generals, perquè a més així els prohibeix la Constitució. Fetes aquestes prèvies, és una decisió política. Si el president del govern i diguem, el govern espanyol ha determinat que sigui així, doncs és perfectament vàlid i possible que sigui. Sí, sí.
Bé, queda clar, per tant, és una mesura de gràcia, no és una instància judicial, cap govern, però sí que es pot concedir l'indult. I, de fet, els meus companys del matí, aquest matí a Ràdio Estel, citaven xifres d'indults concedits per governs d'Espanya els últims 40 anys i en sortien centenars i milers en alguns casos.
Sí. És un mecanisme utilitzat i a vegades m'atreviria a dir que fins i tot abusat per part dels diversos governs espanyols, ja tant per indultar, diguem-ne, membres dels cossos i forces de seguretat de la seguretat de l'Estat que s'han extralimitat a les seves funcions i han estat fermament condemnats i en venen al cap determinats guàrdies civils, policia nacional, si són Mossos d'Esquadra, com determinats polítics que s'han estat indultats de manera rellevant, o fins i tot determinats banquers, els quals han estat condemnats a sentència ferma per actuacions irregulars, alguns de molt rellevants i fins i tot per governs de tot signe polític. És a dir, ningú, diguem-ne, està lliure de pecat ni ningú pot tirar la primera pedra en aquest sentit, perquè tant el PSOE com el PP durant aquests 40 anys, diguem-ne, de règim del 78 han utilitzat en gran profusió aquest mecanisme jurídic.
Sí. Senyor Tom Verdeny, d'altra banda, tenint en compte que no hi ha un termini fixat per resoldre tota la qüestió, però sí 2 mesos inicials des que es concedeix l'indult per a possibles recursos, què creu que pot passar? A banda de les valoracions polítiques, que n'hi haurà moltes, si es concedeixen aquests indults, que són individuals i parcials, però que a la pràctica, ja podem dir-ho, comportaria la llibertat total, perquè amb les condemnes complertes, diguéssim, aquests indults parcials podrien suposar la llibertat dels presos.
A veure, aquí un matís, és a dir, sí que és cert que suposarien la sortida de presó dels presos, però amb una sèrie de condicionants. En primer lloc, l'indult no anul·la l'existència del delicte, per tant, mantindrien els antecedents penals i, per tant, en cas de reincidència en qualsevol tipus delictiu, i quan penso en qualsevol tipus delictiu, vull dir aquella persona que agafa el cotxe una mica passat de voltes i és aturat per la policia i fa un control d'alcoholèmia i dona positiu, doncs això ja seria motiu per tornar a entrar a la presó, val? Això per una banda, i per l'altra banda, tinguem en compte que en cas dels indults no suposen en cap cas, si es produeix un indult parcial, com és el que es dedueix de l'informe del Suprem, l'anul·lació de la pena d'inhabilitació. Per tant, sí, efectivament, sortirien de la presó, no quedarien absolutament lliures de tota pena.
I una última qüestió, senyor Tom Verdeny, advocat i politòleg. Quines conseqüències polítiques creu vostè que tindrien els indults dins del necessari diàleg entre els governs català i espanyol i, en general, entre Catalunya i l'administració de l'Estat? Impulsaria aquest diàleg, creu vostè?
A veure, hi ha un element clar, i és que el fet que aquestes persones siguin a la presó genera un factor de disrupció a la política catalana i espanyola. És així. És a dir, a partir d'aquí, en el moment en què tant els actors polítics actuals de Catalunya com els actors polítics espanyols tenen la voluntat de desescalar, que seria la paraula en aquest cas més a l'ús, és evident que els indults tenen una alta utilitat política. Fixi'ns que no entro a valorar jurídicament l'oportunitat o no de les penes, del procés, és a dir, tot això ja queda en un debat que en tot cas serà dirimit en instàncies europees, però en aquests moments és una qüestió d'oportunitat política. Per tant, jo crec que les conseqüències polítiques del govern espanyol tenen... és a dir, és una operació políticament intel·ligent per part del govern espanyol. El que no està clar és que la resta d'actors polítics espanyols ho valorin així. M'explico? És a dir,
sí.
Per certes informacions que jo puc tenir com, diguem-ne, com a opinador públic, puc dir que sé que per part de les files del Partit Popular, doncs, amb la boca petita estan d'acord en això que es fa, però evidentment no ho diran públicament, perquè els interessa, diguem-ne, fer política, per entendre'ns. I és conegut per tots els actors polítics que això ajudaria, en certa manera, a normalitzar la situació a Catalunya. Llavors, evidentment, en aquest sentit, doncs, és per on va la cosa. Diguem.
Bé, veurem com evoluciona després el que són tots els posicionaments d'uns i altres, molt ferms en contra, molt ferms a favor, i, en tot cas, que hi hagi pau i diàleg. Això sí que ho desitgem tots. Moltes gràcies, senyor Tom Verdeny, advocat, economista i politòleg. Una abraçada i esperem tornar a tenir-lo aquí a l'estudi algun dia, quan sigui possible.
Esperem, Ignasi, que sigui ben aviat. Moltíssimes gràcies per tot.
Adéu-siau. A punt d'arribar a 6:45, de seguida a les vespres des de Montserrat. Fins aquí el Mirador de l'Actualitat.
Aquest i altres programes, quan vulguis i on vulguis, a la ràdio a la carta de radioestel.cat.
Ràdio Estel.
T'agrada la bona música, t'agraden els bons programes. Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos.
Ràdio Estel.